Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Hem mobilitat circulació intensa a la 2 a Cornellà, també a la B30 a Cerdanyola i finalment a la C-17 a Mollet del Vallès. A més, també una topada entre tres vehicles tallada al carrer esquerre de la P-7 a Santa Perpètua de Mogoda cap a Tarragona. A banda també normalitzada en la P-7 al Perelló en sentit Barcelona, que ha estat afectada també per un altre accident. Finalment, retencions també a la Nacional 2 a Castellnou de Seana, on s'ha habilitat un pas alternatiu també per un accident. I José María Ángel Batalla ha dimitit com a comissionat per la reconstrucció després de la Dana al País Valencià. La seva renúncia arriba arran d'una investigació per possibles irregularitats en el seu títol universitari que podria haver estat falsificat. La Fiscalia Anticorrupció ha obert a hores d'ara diligències contra ell. I els Mossos d'Esquadra han detingut un hacker responsable de múltiples ciberatacs que operava des de Roses. En l'operació hi han intervingut telèfons mòbils, disc durs, targetes telefòniques i també targetes bancàries de ciutadans amb les quals s'haurien comès diverses estafes. I a banda, també els Mossos han detingut un home de 54 anys com a presumpte autor de la mort de la seva mare, una dona de 80 anys, al seu domicili al Torilló, a Osona. L'Ajuntament del municipi, de fet, ha decretat aquest dijous com a dia de dol, ha suspès també tots els actes de la festa major i ha convocat un minut de silenci per demà a les 12 del migdia davant del consistori. I l'incendi forestal de la Fulleda ha estat controlat aquest dimecres al vespre, segons ha informat el cos dels bombers. El foc ha cremat 13,5 hectàrees, segons les dades provisionals. En les tasques d'extinció hi han participat, volíem dir, fins a 35 dotacions terrestres i 9 aèris, així com tractors que han ajudat també a frenar l'avanç del foc llaurant el terreny. El foc es va produir, recordem, fora de nuclis urbans i, per tant, no va causar tampoc ferits. I els fets delictius a Lleida han disminuït un 2,2% durant el primer semestre d'aquest 2025. Destaca la forta caiguda, sobretot els robatoris amb força en domicilis, empreses i també en comerços, tot i que han augmentat els robatoris a l'interior de vehicles. L'alcalde del municipi, Félix Larrosa, ha destacat que Lleida és una ciutat segura, tot i reconèixer la necessitat de combatre la percepció d'inseguretat entre la ciutadania. I l'Ajuntament de Barcelona ha lliurat els primers 60 pisos de la promoció pública Illa Glòries al bloc B, amb 30 habitatges de lloguer assequible i 30 per a feinístics. La promoció impulsada per l'IMAP i amb una inversió de 44 milions d'euros compta també amb un total de 238 habitatges i és la més gran de la ciutat. I pel que fa al temps, al matí s'espera un dia generalment assolellat, tot i que amb alguns núvols al litoral, al prelitoral i a la Catalunya central. De cara a la tarda, aquests núvols apareixeran també al Pirineu, al Prepirineu i a l'interior del nord-est, on aquí s'esperen alguns ruixats.
Notícies en xarxa. L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu al mercat viuràs connectat. Tria un CD dels que hi ha a la guantera, que encara falta molt per arribar.
Ara passen 3 minuts de les 10 del matí. Esteu escoltant ja la segona hora de l'Obert per Vacances.
Ja no es fa tard i ningú no ens espera. No ens cal res més que un estiu com els d'abans.
La cercavila de la Festa Major de Sant Jaume dels Domenys celebra el diumenge 27 de juliol, celebrada el 27 de juliol, va comptar amb un nou ball folclòric, el de les Gitanes, una entitat creada recentment i que per fi ha vist la llum després de molta feina i també molt esforç. Avui ens n'anem als estudis de Domenys Ràdio amb la Laia Batlle per conèixer una mica més a fons aquest nou ball. Molt bon dia, Laia, com estàs?
Molt bon dia, Manel. Doncs molt bé, i tu?
Bé, amb ganes de que ens presentis també els nostres convidats avui.
Mira, estic molt ben acompanyada perquè ara ja fa tot just una setmana que hem acabat la Festa Major d'aquí de Sant Jaume dels Domenys i aquí m'acompanya l'Andrea Buenavida i la Clara Benítez. D'elles dues són membres del Ball de Gitanes de Sant Jaume dels Domenys. Molt bon dia, noies, què tal?
Molt bon dia.
Com esteu?
Molt bé.
Bé, preguntar-vos de si esteu de ressaca, no ho sé, si emocional, de la Festa Major o què?
Una mica.
Sí.
Expliqueu-nos com va anar, és a dir, quines sensacions heu tingut ara que ja per fi heu pogut sortir fora al carrer a ballar?
Unes sensacions molt bones. O sigui, va anar tot molt bé. A la presentació va anar tot molt, molt bé. Sí que la Festa Major, bueno,
va
alguna errada, però molt bé, la veritat.
Sí, la veritat és que el poble de Sant Jaume ens va acollir molt bé el dia 22, que era quan ens presentàvem, no esperàvem a tanta gent, i va ser tot un regal, la veritat, que vingués tantíssima gent, i d'altres pobles també ens van venir a veure de la Rodalia, que això és supermaco.
Vau crear molta expectació.
Això va ser espectacular, ens va encantar, també vam fer una mica de teatrillo, que a nosaltres això ens encanta, i això va donar molt de joc, la veritat.
Que bé. Ah, us volíem preguntar també d'on va sorgir la idea de crear un ball de gitanes, i també com ha estat una mica el procés de creació fins que finalment va arribar doncs, el dia d'estrenar-vos també de cara al públic. Com ha estat tot aquest procés de gestació?
Bueno, és que es va intentar de fer fa un any, crec, però no érem suficient gent i llavors aquest any es va intentar un altre cop i sí que vam ser suficients com per tirar endavant l'entitat. Llavors, bueno...
Sí, i el maco d'aquest any, és, jo crec, i el que crec que és el que ha funcionat, és que ha vingut gent de totes les edats,
sí,
ens hem ajudat,
sí.
Ens hem ajuntat dones... i dos homes, molt macos també, és important nomenar-los. Som de totes les edats i realment jo crec que el que ens uneix és l'amor per fer un projecte en comú, com és el Ball de Gitanes, i que és el que ha funcionat, la veritat, perquè és com curiós, sempre ho comentem nosaltres, que tinguem edats tan diferents, situacions vitals tan diferents, que hi ha alguns que estan començant la carrera, altres acaben i altres sí. Ja estan fent altres coses, i ens unim i és com si ens coneguessin de tota la vida i potser no ens coneixem de tota la vida, però bueno, ballem i ens ho passem bé, que és lo guai.
És la idea, no?
Una miqueta. I tant.
Clar, també, si ens expliqueu una mica com han anat aquests assajos, perquè ens dèieu ara, ens vam presentar, però que hi ha hagut una feinada al darrere d'abans d'aquest dia, no? Una mica les dificultats amb les que us heu trobat, si us imaginàveu que era el que és un ball de gitanes, vestuari, tot el que ha representat poder sortir a la presentació del dia 22 i també per la festa major.
Bé, nosaltres ens van apadrinar les gitanes de Bonastre, que això va ser una ajuda espectacular a l'hora d'assajar.
Sí.
I veure què és el que fèiem nosaltres amb el nostre ball, perquè això va ser complicat. Pensàvem que era més fàcil del que és ballar. Perquè tu veus i dius, això és molt fàcil.
Salten.
Ja està, salten. No. Bueno, no s'ha de trenar. Sí, sí, trenem, sortim, Bueno, sortíem. És difícil, també.
Sí, sí.
I, bueno, moltes hores que fèiem divendres, quedàvem, vam afegir dos assajos.
Sí.
I, bueno, volem mantenir-ho, això és veritat.
Sí.
I tema vestuari...
Bueno, ens va ajudar una noia d'aquí, una dona més bé, d'aquí de Sant Jaume, la Gemma, i molt bé. Ens va fer les faldilles i bueno, estem molt contentes amb ella.
Expliqueu-nos com és aquest vestuari.
Exacte.
Ah. Preciós, això.
És molt coquet.
És cookie, eh?
Sí, és molt cookie.
Sí. Molt rosa, molta
molt
flor.
Espardenya rosa.
Nosaltres som molt mones.
Sí, sí, sí.
I bueno, ho van decidir les de la Junta, molt maques, les nostres noies de la Junta.
Molt bé.
I amb molt de gust. I bueno, sempre consensuat amb totes, òbviament,
sí, això
però
sí.
I ens va encantar. Sí, i ja ens sentim superguapes quan ballem, que és el més important, i ja està.
Una mica els complements que porteu, no? El cap,
sí.
O si porteu algun mocador...
Portem una flor.
Una flor de diferents colors, sí. Hi ha lila,
rosa...
color més...
Vermell, també.
Sí, posem molts colors.
Que bé. Jo us volia també preguntar per aquest procés doncs, de creació, si també heu tingut l'oportunitat d'anar a veure també doncs, altres grups, altres colles, altres municipis, i també si us han ajudat una mica doncs, en tot aquest procés de creació, si heu tingut també fonts d'inspiració còmplices en tot aquest treball.
Bueno, vam anar a veure les gitanes de Bonastre, algunes de nosaltres, això... Clar, eren les nostres padrines, ens van ajudar moltíssim. Crec que vam assajar tres vegades amb elles, que va ser com a l'inici, a la meitat i al final.
Sí, al final.
Va ser com clau totalment per poder encarar-ho tot això. I també algunes vegades hem anat a festes majors així.
Banyeres.
Sí, a Banyeres hem anat. També ja és allò que dius, ja som una mica professionals. Ja podem entendre una mica com funciona això.
I Llorenç també.
Sí, Llorenç també. Bueno, hem anat fent poc a poc.
Sí.
Per poder agafar idees i fer-ho el millor possible.
També a preguntar-vos això, no, una mica, quina és la rebuda que ha tingut la gent del poble. No? Ens comentàveu que a la presentació ja va venir fins i tot gent que no era de Sant Jaume dels Domenys. No?
Sí.
Doncs expliqueu-nos una mica quina rebuda ha tingut això i què us han dit la gent d'aquí del poble.
Els ha agradat moltíssim, molt. Bueno, jo tot és positiu.
Sí.
Tot el que m'han dit és molt positiu. Els agrada molt la vestimenta, les espardenyes els encanten.
És que són boníssimes, Manel, les has de veure, aquestes gitanes, sí.
Doncs vull veure en foto, també, més enllà d'això, dels ànims que us han donat i també l'escalf que us han donat, no sé si també doncs, estan apareixent també possibles fitxatges que si volen sumar també, doncs, fer un pas endavant de manera activa.
Sí.
Justament això ho vam parlar l'altre dia a l'assaig de dimarts, vam assajar perquè demà tenim una actuació també, pendent, i vam comentar-ho, ostres, ja, potser hi ha molta gent que es vol apuntar, hem tingut molt de, bueno, no sé, molt bona rebuda i això a la gent li ha agradat. És que el nostre grup, és que és lleig que ho digui jo, però
és molt guai.
Però és molt maco i molt guai. És que ens ajuntem i és que semblem de tota la vida.
Sí. A més, em consta que esteu, o sigui, llista d'espera no ho sé, però que esteu a tope ja, que no podeu tenir ja més gent ballant.
No.
Quantes sou?
Som 14.
Sí.
Més els estanquirots. Sí, tots.
Que realment estic pensant que el tema de les gitanes pot créixer en extensió moltíssim, no? Perquè, per exemple, jo conec molt, perquè vaig néixer allà pràcticament a Sant Celoni, que són moltíssims i hi ha moltíssima gent, per tant, que dona l'opció de poder créixer i fer créixer l'entitat doncs, en grans dimensions, no?
Sí, ara el problema és que fa molt poc que hem començat, llavors és molt complicat gestionar tot això,
massa,
perquè,
no?
Clar, volem fer també noves... Clar, nosaltres hem fet els balls més comuns i típics del ball de gitanes, però volem potser fer alguna cosa una mica pues, més potent, de trenar d'una altra manera...
Sí.
Tenim cosetes al cap ja per l'any que ve, que vam comentar justament l'altre dia, i va ser com, bueno, calma, això ens hem de pensar. Clar, si ve altra gent, també volem que... fer-ho el millor possible i gestionar-ho de la millor manera.
És que al final portem 2 mesos.
Clar,
des del maig.
Bueno, déu-n'hi-do,
És que
portem,
Sí.
Clar, una altra cosa també molt característica dels ball de gitanes és el tema del ball parlat.
Sí.
No sé si això vosaltres us ho heu plantejat.
Sí.
Sí, bueno.
Era una sorpresa, això?
Era una sorpresa,
Doncs has robat la sorpresa.
No, bueno, és que està ens per
agradaria.
Veure.
Sí,
home, la presentació ja ho veu fer una miqueta.
Sí.
És que ens agrada molt, nosaltres actuar.
A l'Andrea li agrada molt parlar.
No, però a les gitanes també ho fa molt bé. Aviam, les gitanes o no, és soroll.
Sí.
Literalment és sortir a la plaça i balles, òbviament, però... Sí. El que fem nosaltres és crear caliu i és el que nosaltres volem, crear aquest caliu i que la gent se senti el més a prop possible de nosaltres. Llavors, un ball parlat? Potser sí, no ho sabem. És una idea molt
ja
xula.
Ja anirà venint, no?
Exacte.
De mentre, al futur més immediat, on us podrem tornar a veure? Em sembla que ara fèieu menció una de les respostes que ens explicàveu, que demà torneu a tenir un altre passe?
Sí, el Papiolet.
Sí.
Sí. No sé quina hora és.
A les 6:30.
A les 6:30.
Sí.
Val a dir que el Papiolet és un nucli de Sant Jaume dels Domenys,
sí,
no?
Exacte.
Per tant, és aquí molt a prop d'on som ara, del nucli de Sant Jaume. I clar, teniu aquesta sortida demà, però també preguntar-vos aquest futur, no? Com us el plantegeu? Què n'espereu d'aquesta entitat creada doncs, fa... No res, dèieu, 2 mesos. Què n'espereu?
Millorar, sobretot, i... fer més equip encara del que tenim. O sigui, és que l'altre dia, per exemple, torno a repetir l'assaig, perquè va ser molt xulo, vam fer un assaig de dir, ei, si tenim aquest problema, com el solucionem? Pues, si tenim problemes, solucionar-los juntes, i que això també és part d'una entitat, perquè moltes vegades no hi comptem al nostre cap el fet d'equivocar-nos i estar més a prop que mai a l'equivocar-te, perquè és possible això, i lo guai és que juntes ho podem solucionar i parlant, tot es soluciona. Nosaltres això de parlar ho fem molt bé. I tant actuant com solucionant problemes, que és molt important. Llavors és el xulo, que volem solucionar aquests problemes, volem trenar d'altres maneres, potser un ball parlat, potser sí. Hem plantejat ja que a l'hivern potser assajar una miqueta per no perdre aquest...
Molt bé.
I sobretot fer equip és el més important.
Doncs això és importantíssim i a més ens explicàveu que hi ha hagut molt bona sintonia entre tots vosaltres, per tant, doncs això és també importantíssim en tot aquest procés. Andrea, Clara, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances.
Gràcies.
I gràcies, Laia, fins la propera.
A tu, que vagi
Adeu.
Molt bé.
Adéu. Gairebé un quart d'onze del matí, aquesta sintonia ens porta cap al podcast dels Rumberos del Ventilador, aquest podcast amb els protagonistes de la història de la rumba catalana, que és un podcast, com sabeu, que deriva d'un documental que podeu trobar a la xarxa Més. Molts boomers amb banda sonora dels anys 70 i 80 han ballat algun moment cançons dels Rumberos d'avui, els Rumba 3. Parlem d'un grup que van portar el so de la guitarra Ventilador arreu d'Europa, fins i tot a l'altre costat del Taló d'Acer. És el nou capítol dels Rumberos del Ventilador amb en Xavi Collado.
Rumba 3 és un dels grups que va marcar la història de la rumba catalana. Cançons com Perdido Amor, No sé, no sé, Tengo lo que quiero o Quiero ser feliz van marcar la memòria col·lectiva d'un país. Ens expliquen el que és per ells la rumba catalana i el seu pas per al festival de Sopot a Polònia.
La rumba catalana és
alegria. Alegria. Alegria i baile i passárselo bien en família i con amigos. Claro. Passárselo bien.
Bueno, yo creo que la rumba catalana técnicamente varía en la rumba, digamos, más sureña, por decir algo, o latinoamericana. Es que nosotros aprovechamos mucho la armonía, digamos, de los acordes con la caja de la guitarra haciendo, digamos, percusión y música a la vez. Eso es la variante que hay de la rumba catalana al otro tipo de rumba.
En los años 60 pues era una migración, bueno, ya había mucha migración del sur y bueno, y Extremadura y de media España, ¿no? Y eran barrios obreros y se empieza a cocer ahí, pues claro, había la fusión, digamos, del autóctono de aquí con el que venía a trabajar, que luego ya se afincan aquí y tal, y empieza pues a fusionarse la música española con, ya se empieza a crear un poquito lo que es la rumba, ¿no? Y es cuando empieza la variante de la música clásica española, por decir de alguna forma, lo que era Manolo Escobar, que era melodía y tal de esto, a más rumba ya.
Señor, no se piense retirar, señora, que no es tarde para amar, señora, puede dar todo su amor, señora, señora. Señora, como un fruto dulce de la primavera, la belleza si es madura es más bella, señora.
És el Dalí, és el Dalí de la pintura, la rumba catalana.
Botiguero, dame otra copa de champán, quiero ser muy feliz. Esta noche todo lo tengo que olvidar, quiero ser muy feliz. Pasada la medianoche, ya todo se me confunde, el alma se me levanta y entonces yo me voy a bailar.
No sé qué tiene tus ojitos que me vuelven loco, Belén, que me vuelven loco. Cuando me miro muy poquito a poco, ole, muy poquito a poco.
Polònia era intervisió, era festival com diguéssim Eurovisió aquí, que ells deien que a cada país portaven els seus cantants, no? I Televisió Espanyola es va dir, ostres, jo crec que podríeu encaixar anar a intervisió al festival de Sopot, no? Rumba 3 i tal, i com ens encantaria. Però quan nosaltres arribem a Sopot, que veiem aquell escenari, tantes mil de persones allà sentades, amb una orquestra simfònica darrere, i nosaltres dèiem, i aquesta gent tocarà la rumba. Llavors aquest comença a cantar, no sé què tal. Bueno, la gent al·lucinant, una escala, jo quan veig el vídeo...
Quan vaig disfrutar tant.
Molt, aquest ballar...
Vaig disfrutar amb aquella orquestra fent...
Perquè com que estava tan motivat,
jo tot era una corrent, jo era corrent, era una corrent, era una xispa en aquell moment, perquè estava molt feliç, molt de veure que les cares aquelles de les persones que vivien d'una manera... És increïble, i jo vaig disfrutar molt i per això saltava. I...
No, que vas tirar un bafle, un dels monitors es movia tant i tant que amb el cable no sé què va fer.
Un bafle van aprendre a passar.
Va tirar un bafle, bueno, però clar, com era directe no podien tallar.
No sé qué tiene tus ojitos que me vuelven loco.
Bueno, la rumba catalana, aviam, la rumba és rumba, però el que diferencia la rumba catalana amb l'altre tipus de rumba és que s'aprofita molt el ritme amb, el, diguéssim, amb la percussió de la caixa de la guitarra, no? O sigui, no és només fer, sinó que tu toques, fas percussió amb la guitarra, i és l'harmonia de la musical, diguéssim, de la rumba, més la percussió que tu fas amb la caixa de la guitarra. Això és la diferència que n'hi ha de la rumba catalana.
Luego yo sueño contigo que llega la noche.
Yo también te quiero, abuelo.
Cuando yo empiezo a volar en un sueño infinito, volaré.
Les nostres cançons són molt divertides, les lletres són molt divertides, són molt senzilletes també. Jo dic sempre lo senzillet, aquí està la gràcia de la cosa també. Parla sempre de coses agradables, coses que un vol sentir i que voldria que fos així sempre. Jo tinc que cantar una rumba amb la meva lletra i és divertit, ja dic, porta macos records perquè parla sempre de coses agradables. Que si la trena, que no. Parlem de coses alegres, simpàtiques, coses senzilles. Això és les nostres lletres.
La lletra de la clàssica de Rumba 3, no? O sigui, és cantar l'amor, l'alegria, diguéssim, el que ha dit el meu germà Pere, són lletres que de cançons, o sigui, que hem adaptat a la rumba, no? O sigui, això, la lletra que nosaltres fem de la rumba podien ser tranquil·lament una melodia d'una cançó melòdica. I a la rumba, i són alegria, senzillet, i passar-s'ho bé, i això són les lletres de Rumba 3.
Ya no te puedo querer, mi cariño se acabó, lo quemo tu falsedad, tus palabras de papel. Ya no te puedo querer, mi cariño se acabó, la tristeza del ayer, el tiempo se la llevó.
És el Dalí de la pintura, la rumba catalana.
Amb el so del ventilador, amb el so del ventilador, una història de rumba que dona la volta al món. Que dona la volta al món.
Apropem a 11:15 del matí i aquí ja tenim les copes de vidre netes i a punt. Només ens cal saber què hi posarem a dins. Per tant, anem a esbrinar-ho amb la Núria Cartanyà. Bon dia de nou. Núria, què hi hem de posar dins aquestes
hola.
Copes?
Mira, podíeu triar si podíem posar vins naturals per fer sí. un tast. Recordeu que avui la cosa va de fer un tast. Podíem tastar vins naturals, cerveses artesanals o aigües minerals, que també se'n fan de tastos d'aigua.
Doncs no t'ho creuràs, però avui hi ha un empat triple Oi. Entre els vins naturals, les cerveses Uau. Artesanals i les aigües minerals. Per tant, has de desempatar directament, Núria.
Va, doncs faig el que jo vull, el que tenia plantejat. M'agraden els tres temes, i ja us dic que el tema de les aigües, ni que pugui sonar potser una mica estrany, la veritat és que són tastos d'aigua i tenen les seves propietats. Ah, que sí?
Sí, sí, sí.
Però mira, hem tirat cap a les cerveses artesanals avui.
Molt
Manel,
bé,
t'agrada?
Sí, 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 m'agrada la cervesa, sí. Bueno, amb un consum moderat, però sí.
Mira, ja n'estan obrint, el Carles ja n'està obrint una.
Exacte,
he sentit per
exacte.
Aquí. Era xiveca, això, Carles, m'assembla. Agafa la xiveca, que són molta gent. Escolta, nosaltres us volíem presentar, i per això hem triat les cerveses artesanals, una nova associació que tenim a Tarragona. Dic que és nova, i em sembla que sí, no? Es diu Ebrium, i és una associació que té una finalitat molt clara: promoure la cervesa artesanal feta aquí, a la demarcació de Tarragona. I això ens dona, m'han dit, ni més ni menys que 64 tipus de cervesa. I jo crec que per tot Catalunya se'n fa, per tant, mira, triar i remenar. El Gerard Vidal és un dels socis fundadors d'Ebrium, d'aquesta cooperativa que trobem al carrer Maria Cristina. Gerard, bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, explica'ns una miqueta quina és la finalitat de l'associació i com us ho munteu, això, perquè no feu més enllà de tastos de cervesa, feu una miqueta de tot.
Sí, bueno, nosaltres som una associació cultural, ¿vale? Principalment som cultural, i el que volem és donar a conèixer la cervesa que es fa a la província de Tarragona, que tenim, el que et dic, ara estem treballant en més de 12 cerveseres diferents, bueno, 12 persones que fan cervesa, i ara mateix aquí a la tenda tenim més de 64 estils diferents o referències, li diria.
L'excusa una mica és promocionar el producte quilòmetre zero. Ha començat per la cervesa, que ja déu-n'hi-do, però dèieu que volíeu ampliar formatges i altres productes de la terra, però a més ho feu com a local social. Aquí organitzeu des de partides de jocs de taula fins a karaoke i tas de cerveses, no? Sí, una mica de tot.
Sí, exacte. Som un local social i el que volem és fer conèixer la gent la cervesa a través de diferents activitats. També estem organitzant tallers d'ecologia per reciclar botelles, reciclar diferents coses. I a part d'això, nosaltres tenim un local, el local és bastant gran, i el que tindrem al darrere és una cuina de cervesa. Encara no està en funcionament, però a finals de l'any que ve esperem ja tindre-la i començar a produir aquí la nostra cervesa, bueno, entre tots els socis, i ensenyar com es produeix la cervesa artesanal aquí a Tarragona.
Que ens faràs una mini demostració avui, ens explicaràs quatre detalls, perquè escolta, Manel, no sé si tu ho has provat, però...
No, jo volia saber justament això, si és tan fàcil o no fer una cervesa a casa, tal qual, és a dir, no ho sé, aixecar-nos un matí i dir, doncs, comencem a fer una cervesa. Suposo que Gerard requereix d'una tècnica, no?, i d'uns elements per poder-ho tirar endavant.
Bueno, fer cervesa artesanal és bastant senzill.
Sí?
La qüestió és fer cervesa de qualitat.
Clar.
Fer cervesa de qualitat ja és una miqueta més difícil. Tothom podem fer cervesa a casa, però que quedi bé ja és una altra qüestió.
Però hi venen kits fins i tot, no? És que hi ha kits... Què seria lo bàsic? No li preguntem
sí,
què seria,
sí, sí,
no?
Sí, potser què ens caldria, què hauríem de tenir, exacte.
Sí, n'hi ha kits que et poden arribar des dels 50 fins als 100 i pico euros, que són uns 20 litres, i el que et ve dintre és tot el que necessites, del fermentador, que seria com un cubo de plàstic, amb algunes eines, com per exemple un termòmetre, un medidor de densitat per calcular l'alcohol, i, bueno, i els ingredients, que els ingredients de la cervesa són només 4, que seria l'aigua, la malta, el lúpul i la llevadura. I aquests tres ingredients, l'aigua ja te la poses tu, però els altres tres ingredients ja t'entren dintre d'aquest kit. I la veritat que és bastant senzill fer-ho a casa. Lo que són hores, no és ràpid. O sigui, no et pots aixecar al dematí i dius, saps què, per l'hora de dinar ja tindrem la cervesa. No, no.
Però hores, ni tan sols dies.
Per fer la producció de la cervesa, o sigui, per fer el que li diríem el most, que faltaria la fermentació per convertir-la a alcohol, tarda unes 8 hores. O sigui, entre fer al principi de tot, el que es feia una infusió amb la malta i l'aigua, vale? I així tenim el most principal, i després li fem una segona ebullició que es faria amb el lúpul per donar-li els sabors característics de la cervesa i l'amargor. I posteriorment, un cop ja ho tenim tot, ho refredem, i li ficaríem la llevadura, que llavors sí que és el moment en què tardarem més, que són aproximadament una setmana, 2 setmanes a 4 setmanes, depèn del tipus de cervesa que fem.
Què pot sortir malament? De què hem de tenir cura amb això?
Exactament. Aquest últim pas, que és la fermentació, és la que es pot contaminar més, i la veritat que aquí ens... Bueno, cada pas és important, però la fermentació ens donarà els resultats finals de la cervesa. La quantitat de gas que tindrà, la quantitat d'amargo o la quantitat de contaminació, com estaves dient.
Llavors és prova, error.
Exacte, és, bueno, ja diuen, necessites una maestria per fer cervesa, o sigui, n'hi ha mestres cervesers que es dediquen a això.
Clar.
Si fer cervesa és fàcil, ja ho hem dit, tothom podem fer la nostra cervesa a casa i començar a provar-ho.
Home,
si
el que sí que és...
Si voleu a Ebrium,
sí.
Nosaltres ensenyarem a fer-lo.
Molt bé, el que estava pensant, Gerard, malgrat que sigui una feina i que hagis de dedicar-hi unes hores i que al final doncs, és una qüestió de pràctica, però segurament els beneficis que pot acabar tenint aquesta cervesa quan l'acabem fent bé és molt millor que no pas una cervesa industrial, no?
Exacte, tot el que es fa, tot el que fas amb les teves pròpies mans té un valor afegit que ningú et pot treure. O sigui, t'agradarà segur perquè has estat moltes hores per fer-la, o sigui que segur que t'agrada.
Clar.
A més, ni tants.
Digues, sí, no, volia saber quines diferències hi ha entre una cervesa que puguem comprar i una que puguem fer nosaltres i que coneguem justament tots els elements.
A veure, la principal diferència entre cervesa industrial i cervesa artesanal, li podríem dir, és la quantitat que es fa.
Uh-huh.
O sigui, la cervesa artesanal no produeix ni un 1% de lo que fa una cervesa industrial, que això és la principal diferència que ho divideix. I després és el carinyo que li fica cada cerveser i cada toc personal que li fica. Una cervesa artesanal mai trobaràs entre lots que sigui igual, perquè és artesanal, és com fer un cercle amb la mà, mai en tindràs dos d'iguals. Mentre que la cervesa industrial sempre tindrà el mateix sabor, perquè passa un procés de qualitat i uns catadors que fan que la cervesa sigui sempre la mateixa.
Escolta, i la ferrada aquesta, aquí diem ferrada, el cubell, aquest que ve amb el kit, això és on fermenta, diguéssim. No ho podem posar a fermentar a qualsevol lloc.
Hi ha dos tipus de fermentació principals. Hi ha una fermentació que seria aeròbica, o sigui, que seria com no té pressió dintre, i l'altra és isobàrica, que té pressió. Els kits bàsics normalment és l'aeròbica, o sigui, ho podries ficar en aquell cubell o ho podries ficar en qualsevol altre lloc.
Durant el procés d'elaboració, jo li tiraria unes flors d'hibiscus, potser unes peles de taronja. I no, aquí podem anar marcant els sabors, en quin moment i tot s'hi val?
La veritat és que la cervesa és molt versàtil. Sempre que li vulguis dir cervesa, no li pots afegir alcohol. Mentre no li afegeixis alcohol en el procés, li pots afegir el que vulguis, que la veritat que donarà uns sabors diferents i li donarà uns tocs únics. Per exemple, aquí a Tarragona tenim moltíssimes cerveses diferents.
Posa'ns algun exemple sí, de coses aromatitzades o una mica diferents.
A Tarragona, per exemple, som terra de vi, li podem dir així. Tenim molts productors de raïm i que fan most de raïm. Nosaltres aquí a Tarragona tenim més de 3 cerveses que serien que porten aquest most de raïm, que és una Grey Pale, i la veritat que les clandestines, Ginesart, Gebrada, fan aquest tipus de cervesa, que és bastant curiós i bastant característic d'aquí a Tarragona, almenys pel meu aspecte. Per exemple, també en tenim dues que porten farigola.
Ah, mira.
Per exemple, tenim les clandestines, la farigola de les clandestines o la de la Red Hop, i després existeixen també la Kese, que és d'aquí a Tarragona també, que porta una, n'hi ha una que és la Blanche, que porta pell de taronja i llavors de cilantre.
Mm-hmm.
O sigui, n'hi ha molts estils de cervesa i se li fiquen moltíssimes coses diferents a Tarragona. Sí. Tenim molts estils així estranys.
Mm-hmm. De fet, Gerard, ara ens estàs explicant doncs, coses, ingredients que se li poden posar a la cervesa, però, per exemple, si féssim un tast, com podem reconèixer aquestes propietats i aquests gustos d'una cervesa? És a dir, són fàcilment detectables o hi ha alguns que potser són més difícils de detectar just quan fem un tast i no ens estan dient, lògicament, doncs, els ingredients que porta?
Clar, i a més les paraules tècniques,
clar,
no, Manel?
Clar.
Amb els vins potser estem més acostumats per les astringència, d'ontositat, ja no sé quines serien les paraules tècniques per la cervesa.
A veure, el tast de la cervesa artesanal és difícil, és difícil. El vi també és molt difícil si tu no coneixes, fer un tast és bastant complicat, però bueno, tot en pràctica tot es millora, vas millorant el paladar, vas refinant-lo i vas buscant els aspectes que voldries buscar.
Per exemple, no? L'amargor seria un dels aspectes?
Exacte, la cervesa té principalment 3 coses que es tenen de buscar. Principalment és quan obres la cervesa, té l'espuma.
Sí.
Lo primer que tenim de buscar és l'espuma, si és bastant perenne, si és bastant resistent, si té bastanta bombolla, mil coses. Podem definir-la en moltíssimes coses. I després seria l'olor. L'olor, que és una cosa que se'n marxa bastant, tindríem de mirar l'olor. que quien recorda, que si són flors, si és tipus pas, si és tipus... Depenent de lo que predomina en una cervesa, trobarem coses o trobarem unes altres. Per exemple, el que dèiem, la de la farigola, es nota bastant un sabor, bueno, un olor herbal, però n'hi ha altres estils que tenen més gust, més olor a pa.
I hi ha cerveses que fan més olor que no pas gust després, no? Que notes l'olor de la farigola, però després en el gust potser no tant. I la tercera cosa, la tercera aspecte per mirar?
Bueno, després aniríem per la vista, que seria el color, i després ja seria el sabor. Exacte, exacte. Ens faltarien, bueno, la vista aniríem tant al color com l'espuma, per això dèiem un només. I després això, el que dèiem del sabor. El sabor tindria aquests diferents aspectes també, com dèiem, tant sabors tirant cap a pa, tirant cap a espècies, tirant cap a herbes, o sigui, o a fruites, pot canviar moltíssim, depèn de quina cervesa sigui. Però el que deia, tenim de refinar molt l'olfacte, el gust, per saber exactament què podem trobar. Encara que fer una cata és com obrir una miqueta la ment. Cada persona recorda coses i podria una persona recordar-li i obrir una cervesa i dir, això em recorda cotxe nou, saps? O sigui,
clar,
podrien ser mil coses.
Clar, Gerard, també suposo que va vinculat una mica a les vivències prèvies, no?, que hagi tingut cada persona, no? Per exemple, parlaves ara doncs, d'un cotxe nou, o no ho sé, un viatge, depèn a quin país hagis anat o que hagis visitat, també et pot, no?, associar en algun moment, en algun viatge o en alguna situació concreta. Per tant, en això també és molt, molt lliure. Doncs escolta, no sé si ara, quan acabem, Núria, podràs provar alguna d'aquestes cerveses i ja ens explicaràs què tal.
Serà difícil perquè jo crec que d'aquestes 64 referències, a més, una cosa molt especial és que s'acurren moltíssim, s'ho treballen molt, el que és l'aspecte. Hi ha formats de diferents mides i les etiquetes són fantàstiques. A vegades és això el que ens crida d'una cervesa. Jo crec que la idea, però, és que si veniu a Tarragona, clandestines, que sé, potser són les marques de referència, però després hi ha tot un ventall per obrir.
Gebrada, Giresar, les Twins, Renaixença, Red Hop, la Surfera, la Sist, Boixets, o sigui, nosaltres en treballem 12, però n'hi ha a Tarragona que en coneixem unes 19, o sigui que és bastant, és bastant.
Doncs mira, un bon pla per fer a Tarragona, aquest cap de setmana, per exemple.
Sí, a més és fàcil perquè de cop hi ha més locals que ja s'anuncien així, no? Cervesa artesanal, llavors és una mica pregunta en funció dels gustos et recomanaran una o l'altra.
Molt bé, doncs queda dit i quedem tots convidats a fer aquest tast o a provar aquestes cerveses artesanals. Moltes gràcies als dos.
A vosaltres.
Que vagi molt
bé. Gràcies, Manel. Fins ara.
I com cada dijous és el dia d'entrar als fogons de l'Oest, l'Espurna és un restaurant que combina la cuina tradicional lleidatana amb tocs de modernitat. A l'entrevista d'avui parlem amb en Jesús, xef del restaurant l'Espurna, qui ens explica quins són per ell els principals ingredients de la cuina de secà i com els introdueix a la cuina del seu restaurant. L'entrevista la Irina Graells de UAU Lleida Ràdio.
Avui parlem de cuina de secà i per fer-ho als estudis d'UAU Lleida Ràdio comptem amb Jesús Jimena, xef del restaurant L'Espurna, ubicat a la ciutat de Lleida. Jesús, gràcies per ser avui amb nosaltres. I començo aquesta entrevista o aquesta secció preguntant-te què és per tu la cuina de secà, com la definiries?
Doncs, bueno, la cuina de secà seria una miqueta la manera de fer les coses o les coses que fem a partir dels productes que ens envolten, no? I, doncs, crec que està molt marcada, doncs, per un repertori molt rústic, molt rural, en quant a productes, doncs, directes del camp, no? Més que de les llotges, potser. I després tot el que entra doncs, del mar, doncs, molt peix d'interior, que històricament s'ha doncs, consumit amb salaons, amb altres formats de conserva, però no sempre traient pit de peix fresc, no? Tot i que ara ho podem fer degut a la logística que hi ha en quant a llotges, vull dir...
Quin seria per tu l'ingredient estrella d'aquesta cuina de secà?
Doncs la veritat que no em quedo amb cap, vull dir, però sí que quan sento cuina de secà doncs em ve l'olor del fum de les brases, em ve el porc, em venen els caragols, la fruita dolça, el vi, el formatge, doncs, bueno, tota una sèrie de productes que ens transporten al camp i hi ha un paisatge molt, molt rural, molt rústic, que aquí a Lleida el tenim molt ben integrat dins la ciutat, no?
El restaurant L'Espurna, el restaurant del que tu ets xef, com agafeu aquests ingredients de la cuina de secà i els convertiu en plats?
Doncs la veritat que el plat el deixem molt en mans de, del producte. És a dir, el primer és un bon producte. L'altre dia vam comprar uns ceps i un company de la cuina em va dir: què farem amb aquests ceps? Hòstia, i li vaig dir: no ho sé, però és que eren tan guapos que els hem comprat i ara toca pensar què farem, no? Vull dir, la filosofia una mica a petita escala és aquesta, no? Sí que tenim una gran varietat d'elaboracions que ja formen part una miqueta de la manera de fer de casa nostra, però sí que ens agrada molt posar-nos a prova amb això. També tenim un hort que ens condiciona molt en aquest aspecte, una parceleta pròpia on nosaltres produïm el producte. I tant de bo tot fos tan bonic com anar a l'hort i agafar el que necessites, no? Però realment és que l'hort et dona el que et dona. Llavors aquí entra també una mica la nostra mà de treballar el carabassó, per exemple, no? Quan els carabassons ens venen tots de cop, o els enciams ens venen tots de cop, doncs tenir que donar-li el tom a productes que potser no són amb el que estàvem pensant en aquell moment, però els hem d'aprofitar perquè els tenim, no? I en el millor moment.
Deies que vosaltres elaboreu el plat a partir del producte. Una mica com ho feu, això?
Doncs quan el producte et diu comprem o agafem o tot això que t'està dient en la seva versió, diguéssim, original, pues és una mica el que anem a transmetre a la taula i ho anem a transmetre doncs d'aquesta manera, no? Emmascarant-lo el menys possible i posant en valor doncs les coses quan toquen i com han de ser.
Quin diries per tu que és el plat estrella de L'Espurna pel que fa a la cuina de secà?
Sí, doncs això m'ho pregunten moltes vegades i bueno, nosaltres sí que tenim tres platets que ens acompanyen des del primer dia, que no els podem acabar de treure, que són doncs un canaló de pollastre de corral molt bo que fem, per exemple, que ara, per exemple, en temporada de ceps els estem fent amb una salseta de ceps. També tenim uns cargols que també ens queden molt bons i un moll de l'os que està cuinat a la brasa i acabat amb un tàrtar de vedella. Això serien una mica els clàssics. I després, a la resta de plats de carta, doncs ens donem aquesta oportunitat de poder anar posant, traient, canviant carns, peixos, vegetals, tot doncs amb aquesta dinàmica d'aprofitar al màxim el producte que ens brinde casa nostra i la temporada, i crec que és la màxima expressió de cuina de secà, perquè al final voler fer algo que parli més de casa nostra però amb productes que no tenen per què ser d'aquí, tenint l'obligació de tenir que tenir aquell producte cada dia, doncs també és contradictori, no?
I ara parlaves de plats que podríem dir que són primers i segons plats, però a les postres com podem afegir aquests ingredients a secà?
Doncs amb ganes de voler fer cosetes potser diferents, o a vegades pues, amb ganes de voler tenir doncs, plats que creiem que hi han de ser. Sempre, per exemple, la figura d'una torrada de Santa Teresa l'hem intentat tenir sempre al restaurant, però després també hem provat de fer coses molt diferents. Ara aquest cap de setmana venim de fer una panacota de llet de cabra fumada amb prunes, amb cítrics, anant a buscar sabors que per a res estarien dins de la memòria, no? De lo que seria la cuina nostra, però sí amb elements molt, molt romàntics de casa nostra, com el fum, la fruita de pinyol, la llet de cabra... Bueno.
I com creus que ha evolucionat una mica la cuina de secà al llarg dels anys?
Doncs, bueno, ha anat evolucionant, suposo, que a mesura de la creativitat de cadascú. Sí que és veritat que és important mantenir-la una miqueta al seu lloc, no? I que tot el que siguin variacions, deixar clar que són innovacions, perquè, si no, al final, doncs, acabarà sent algo que no sabrem ben bé ni d'on ve ni on ens porta, i per nosaltres, doncs, sí que és important mantenir-nos ferms amb aquests orígens, i potser per això pensem tant des del camp, des de l'hort, no? Perquè al final creiem que tot el que coneixem ara doncs és el que en el seu dia es va tenir que fer amb el que hi havia, i per això el punt de partida és el que tenim.
Com canvia la cuina de secà al llarg de les estacions? És a dir, quina diferència hi ha entre l'hivern, la primavera, l'estiu i la tardor?
Bueno, doncs la més significativa és el canvi de temperatures i la segona, doncs, la llum el temps de llum. Això condiciona sobretot a l'horta. Els productes que ens ofereix l'hort són completament diferents tant a l'estiu com a la tardor. I és el que dèiem, no? L'hort o el que és el pagès també ha tingut que aprofitar la terra al màxim en cada moment i per això ha tingut que trobar la manera de treure un rendiment amb aquella terra, doncs quan se pot fer amb cogombres i tomàquets, però quan no, doncs amb altres opcions. I això, aquí ens fiquem a prova nosaltres per tenir sempre la partida aquesta de l'hort en ple rendiment i amb tot el que ens dona poder oferir plats sempre al mateix nivell.
Ens has parlat d'ingredients que a tu et recorden molt a la cuina de secà, però no m'has parlat dels cargols, que també podríem dir que és un ingredient estrella d'aquesta cuina.
Bueno, els cargols, sobretot, com hem comentat, és un dels plats estrella de casa nostra. També al principi els ha identificat com a un ingredient estrella, o molt emblemàtic de casa nostra, i sobretot per aquest vincle que tenen amb el camp, no? Per aquest vincle que tenen a les zones d'horta i que en aquell moment doncs ha sigut sempre un producte a l'abast per ficar a cassoles o per cuinar on el cargol és el protagonista, com són les llaunes i són les gourmantes.
Fora de micròfons, abans em comentaves que esteu engegant un nou projecte. Parla'ns una mica d'ell.
Sí, doncs nosaltres ara farem 4 anys amb el restaurant, no? I, bueno, a Lleida doncs, hem vist que la gent amb aquestes dates té moltes ganes de gaudir de l'aire lliure, de gaudir d'una cerveseta, d'unes croquetes o d'una bona copeta de vi. Uh-huh. I això és el que oferim al mirador de Raimat Natura, que és un paisatge idíl·lic que està entre les vinyes de Raimat, i allí doncs, estem engegant un projecte on ens dediquem a fer celebracions i també una proposta molt original, molt, molt, molt refrescant de tapes de dijous a diumenge a partir de les 8 de la tarda, ideals per acompanyar amb una bona copeta de vi en aquelles mateixes vinyes. I estan voltats de tot aquest ambient de horta, de Lleida, de gastronomia i viticultura.
Si algú, un oient que ens està escoltant i vol anar una mica, quines tapes, així un tastet de les tapes que hi trobarà, quines serien?
Doncs mira, veus, aquí intentem fer una proposta molt divertida en quant a visualitzant tapes que podem trobar a qualsevol lloc que poguéssim anar a fer unes tapes, no? però amb aquest rerefons molt, molt arrelat, vinculat al territori. Per exemple, doncs tenim uns tequeños que estan farcits d'un formatge tendre de cabra que fan al Macelles, allí a 8 quilòmetres d'aquell espai. També estem treballant, per exemple, amb unes croquetes de pernil que estan fetes amb un pernil que elaboren a Balaguer. També tenim una versió d'un fish and chips però amb bacallà, acompanyat amb romesco. Sempre anem a buscar aquest servei de tapa informal i divertit, original, una miqueta gamberra, però sense renunciar al nostre producte i a la nostra una miqueta identitat.
Doncs ja ho saben, els oients estan convidadíssims a anar a aquest nou espai. Jesús Jimena, xef del restaurant L'Espurna, moltes gràcies per ser amb nosaltres i per parlar d'aquests ingredients de la cuina de secà.
Gràcies a vosaltres.
L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
Els dijous a 6:45 de la tarda a les televisions locals és el moment de les converses Connecticut. La seva presentadora, la Jèssica del Moral, ens avança els continguts d'avui, un contingut que podeu trobar també sempre que vulgueu a la xarxa Més.
Avui tenim el plaer de rebre una figura essencial del nostre panorama teatral, amb una trajectòria que és en si mateixa un tros d'història viva de les arts escèniques i audiovisuals a Catalunya. Actriu, activista i una veu sempre lúcida, la de Carme Sansa.
Pensant que el Martin Sherman, que és un jueu
explica la història d'aquesta dona, de la Rose, una dona de 80 anys, que explica tot el que ha patit, l'Holocaust, etc., i que aleshores ella s'adona que els jueus estan fent una cosa que ella ho critica, diguéssim. Mm. Pensa, ens van fer molt mal, però ara estem matant
n'estem fent
criatures clar. Palestines. Clar. Com pot ser això, no? Mm. I està bé, està molt bé pensar que un jueu, Martin Sherman és jueu, que l'autor sent jueu tingui aquesta visió, no? per fer aquest personatge. Jo vaig parlar amb un jueu que em va trucar, que ens coneixem, i ell li havia agradat força, però va dir a molts jueus no els agradarà, eh? Perquè, és clar, està fent com una crítica, i a mi, jo penso que la potència de l'obra bàsicament és això, no? Que aquesta dona sigui capaç de veure la realitat i dir, però, escolta, és clar que vam patir, però hem de fer el mateix nosaltres? Ara hem d'estar matant criatures palestines?
El teatre és una eina de transformació social, ara que dius això? O política?
A veure, el teatre té força, és una cosa que la fas així en viu, en directe, la gent ho rep cada dia, és clar, el públic és diferent i tu també estàs diferent i no sempre és idèntic, però aquí hi ha la màgia precisament, no?, de la cosa directa que potser anar variant, però en fi, en essència expliques el mateix. Jo penso que amb la gent allà escoltant junts tots es pot produir una cosa important, no? Pot arribar a ser com un míting, no sé com dir-te, vull dir, pot tenir aquesta força. No transformarà res el teatre, però és prou important per sentir-hi textos que et diguin coses, que et qüestionin coses, que et facin pensar.
Home, si transforma, sí. Encara que sigui una mica, la sí. Consciència col·lectiva.
No, no, ja Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, ja està fent molt. Ja està fent molt. Sí, sí, clar. Sí, jo penso que sí, que això, jo vull creure que sí. Per això sempre m'ha agradat molt més. També m'agrada fer una comèdia divertida i que dius, per què no? Només faltaria. Ja. N'he fet, jo què sé, el Dario Fo i la Franca Rames s'han atipat de fer comèdies divertidíssimes, però en canvi, amb crítica, amb... Sí, no, clar, no són tant. Buides, això sí que m'agrada. He fet dos Darius Fos, el joc de dos, jo sempre ho he fet al Gat de l'Hospitalet, ara ja no existeix la companyia, però amb els Flores, dirigia l'Enric Flores, normalment l'escenografia l'Alfons Flores, que ara està fent grans escenografies amb òperes per tot el món.
Sí, li van fer un reportatge aquí al Connecticut.
Sí, doncs, i aleshores aquests Dario Fo, i també Un dia qualsevol, que pràcticament és un monòleg, i també qüestiona moltes coses, vull dir, et pot divertir, però sempre hi ha una crítica.
Clar, tens aquí no paga ni Déu, és una crítica bestial al capitalisme, no?
I tant, i tant, però absolutament. I aleshores, això també és el tipus de teatre que m'agrada, no? Aquest que et pot dir mil coses, que et fa crítica, però que a la vegada t'ho pots passar molt bé, que també et diverteix, no?
Converses Connecticut. Els dijous a 6:45 de la tarda. A les televisions locals i a la xarxa Més.
I ràpidament saludem el company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Recasens, perquè ens expliqui els millors plans per fer avui. Bon dia, com estàs? Home, doncs potser música clàssica. De fet, estic pensant, amb la calor que fa aquests dies, ve molt de gust, anar cap als Pirineus, música antiga, plena natura, o on es fan aquests concerts, concretament? de visites guiades i també activitats de descoberta del territori que estan incloses a les entrades dels concerts. Doncs aquest pla que ens porta ràpidament cap a, justament cap als Pirineus, música en directe i al final doncs, també mira, ens permet també deixar una mica enrere aquesta calor i ara anem cap a una altra proposta. Una altra proposta, però com que veig que això de la fresqueta als Pirineus t'agrada, doncs quedem-nos als Pirineus perquè allí també tenim el Dansaneu, el Festival de Cultures del Pirineu, que té lloc fins al 3 d'agost. És una trobada de dansa i música populars que any rere any doncs, ha significat una cita ineludible per als amants de la dansa tradicional i doncs, de les festivals de les cultures del Pirineu. És un programa que està farcit de propostes, sí que està la dansa com a epicentre, però també hi trobem música, teatre, exposicions... Doncs música, teatre, exposicions, una proposta jo crec que molt plena doncs això per tothom i per tots els gustos. I avui què hi podem trobar, per exemple, entre tota aquesta varietat?
Doncs per avui tenim Venus i Adonis. És una proposta escènica amb Emma Vilarasau, Jordi Bosch i Lluís Claret a les 7 i a les 9 de la nit, dues sessions a l'Església de Sant Joan amb entrades a 25 euros, però també concert de Quimi Portet a les 11 de la nit al Pantà de la Torrassa, a la Guingueta de Neu, en aquest cas entrades a 20 euros.
Perfecte, doncs 20 euros per gaudir d'aquesta activitat. Ja ho sabeu, totes per triar en el dia d'avui. Moltes gràcies, Adrià. Fins demà.
Fins demà.
També a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
I avui, 31 de juliol, ens acomiadem, no de vosaltres, perquè ens queda tot l'estiu per endavant, però sí del Sergi López Otal i la seva rivalitat amb la Júlia Llanes a la cançó de l'estiu. Marxaràs avui, Sergi, per la Porta Gran, espero.
Això espero, això espero. Jo avui sí que tanco per vacances, però va, com dius tu, intentarem fer-ho per tot l'UAL i anem al grau. Us porto Man in the Mirror, de Michael Jackson.
Home.
El rei del pop.
Poca broma aquí, eh?
No tanco de qualsevol forma,
fort,
eh?
Fort. Exacte, vens fort sí, amb sí. aquesta cançó. Home, més que premiada, no podríem dir?
Home, premiada amb un missatge que va molt més enllà de la simple música, un missatge que ha transcendit fronteres a nivell missatge de pau, a nivell missatge del que pretenia transmetre Michael Jackson en moltes de les seves cançons. Sí. Jo crec que és una bona forma de posar punt i final a la meva estada.
Molt bé, t'has passat bé, Sergi?
Home, clar que sí.
Molt bé, torna
sí.
l'estiu que ve, si vols.
Clar que tornarem, bueno, clar que tornarem.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vols fer una ruta meteorològica? La situació geogràfica de l'Escala fa que el seu clima i els fenòmens meteorològics que hi esdevenen tinguin una singularitat pacte notable. Amb el meteoròleg Sergi Corral parlarem de tramuntanades, temporals de llevant, boires, núvols i ens ajudarem de les observacions meteorològiques de personatges capdals com Josep Pla, Caterina Albert, Eduard Fontserè, entre d'altres, per convertir-nos nosaltres mateixos en observadors meteorològics. Ens trobarem al Museu de l'Anxova i de la Sal els dies 17 i 24 d'agost a partir de les 10 del matí fins a 11:45 del migdia. Per un preu de 6 euros cal reserva prèvia a inscripcions.lescala.cat i per més informació podeu consultar la web museudelescala.cat.
Els imprescindibles. Els imprescindibles. Don't you worry. Don't you worry about a thing. A Ràdio L'Escala. Close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share.
Notícies en xarxa.